aplecs
feien? Llaman.
Sí, sí, no? Ja n'hi havia, esclar, que començava a haver aquests més antics, diguéssim, esclar, a l'Escala tant se val, no n'hi havia pas encara, i va tardar.
A l'Escala em sembla que és el 25?
No, no? El 20-21 deu ser, no?
El 20-21, potser sí, potser és el llibret de la Festa Major que fa 25 anys.
Sí, sí.
Per tant, no. Alguna població que recordis de que podien fer en aquell temps aplecs?
El mític del de Calella, que és un dels antics.
El més antic.
El de Caldes potser que també. Sí, en ser d'aquests més...
Sí. Ja que ets el col·laborador de l'espai sardanístic del nostre programa Torna-la a tocar, Sam, i ens tries sardanes una setmana de l'Escala i una setmana de... composada...
Estrenades, vols dir, l'any que toca.
L'any, sí. O relacionada amb l'any d'alguna manera, diguem-ho així. N'hi ha moltes de sardanes amb el nom de l'Escala, dedicades a una part de l'Escala o així?
Sí. Penso que en podem presumir una mica d'això, eh?
Sí? Sí. Potser és el poble que en té més?
No diré que sigui el poble que en té més, però és un dels pobles que hi hagi el nom de l'Escala en el títol, eh?
Sí.
Nom de l'Escala, escalenca, escalenc, etc.
Sí, sí.
Però que porti l'Escala.
Porti el nom de l'Escala d'una manera...
Si no ho recordo malament, em sembla que n'hi ha 27. Que sapiguem, eh?
Sí,
que sapiguem,
sí.
I que tinguem les partitures.
Mm-hmm.
Ara, dedicades personatges de l'Escala i indrets de l'Escala, bueno, aquí ja ens perdem.
D'allà, i potser no sabem totes les que hi ha. No,
no, perquè n'hi ha una infinitat, inclús, mira, les dels compositors d'aquí, com per exemple l'Enxaixo.
Sí.
Clar, una barbaritat de sardanes, inclús encara n'hem anat trobant alguna més cap aquí, que no ho sabíem.
Mm-hmm.
Doncs vull dir que, esclar, deuen ser dedicades molt a indrets d'aquí i gent d'aquí. Vull dir que n'hi ha, bueno, una barbaritat.
I de l'avi Xaixo, quantes calculeu que n'hi... O diuen que
n'hi ha? Es diu unes 500, mm-hmm. Però esclar, tampoc no se sap.
Vosaltres quantes en coneixeu o en teniu?
Mira, ara nosaltres aquí en tenim unes 150, més o menys.
150?
Sí, home, ja podríem veure un bon rato.
Sí, i tant.
No, esclar, no crec que totes siguin com les que coneixem, eh?
Mm-hmm.
Vull dir que suposo que hi ha... Que...
Coneixem les més airoses, o potser...
No ho sé, perquè, guaita,
no.
Les últimes que hem rebut fotocòpies, eh?
Mm.
De particelles d'aquelles, que es veuen, clar, velles, tant se val. I que segurament que n'hi ha algunes que ha sigut bastant tocada, vol dir que pot ser prou bona. Clar, tampoc les coneixem.
Sí, sí.
I que això haurem de... algun dia provar-ho.
D'investigar-ho i a veure. Molt bé, doncs, mercès en Carles per l'entrevista aquesta. I bona nit.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
No, gràcies a ell, perquè així hem conegut una sèrie de facetes de l'Escala d'aquell temps, dels anys 50, d'aquests anys tan lluny.
Tan
no tan campana. Gràcies.
A vosaltres.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquesta era l'entrevista dintre aquest espai Moments pel Record que se li feien en Carles Pous dintre el programa Torna-la a tocar, Sam, que en els principis, com ja hem dit moltes vegades, era tipus magazín. Molt bé, 12 i 3 minuts, un moment per la publicitat i tornem de seguida.
Peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i comencem per l'abans de l'informatiu. I saludem aquesta hora del matí, li donem ja la benvinguda a l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora, benvingut. I com dic habitualment a tots els que encetem, doncs bon any.
Igualment, en vida vostra. Mm.
Molt bé, les vacances curtes, com sempre, anant molt bé. Molt curtes. Les vacances sempre han de ser curtes.
Molt curtes.
Qui digui el contrari menteix.
Com un ballac.
Allò que,
com un ballac.
Que sol dir, no, ja tenia ganes de tornar. Mentida.
Sí. Home, una mica sí de ganes, no?
Segur.
Fins que arribes. Allò, ganes de tornar una mica fins que arribes. Un cop arribes, buf, i això, i allò, i l'altre, i et fumen bufetades, suposades, eh? Però una darrere l'altra, dius, escolta'm, són les 12 del migdia i no ho atrapo, no ho atrapo.
Costa ara agafar el ritme, i tot això.
I clar, i després de tots els espectacles de Nadal i de tot aquest ritme... Avui deia a les 9, mira, som divendres, allò, bon dia a l'Escala, són les 9 del divendres, que tanca, laboralment parlant, la primera setmana sencera i sense alteracions des de fa un mes.
Exacte, més o menys sí.
Com va començar el cicle nadalenc?
O sigui que l'anaran aquí a l'Escala...
Per la Puríssima Constitució.
Però com van encendre llums abans, podien dir hasta el dia 1, no?
No,
el dia 1 que van a fer l'encesa de llums, doncs li donem el tret de sortida.
D'un mes i mig, doncs. D'un mes i mig.
Podem dir que és el primer festa de Nadal, l'encesa de llums...
I... Llavors la cosa es fa llarga. La cosa es fa llarga.
Sí, quasi és tot...
I dius, afortunadament ja hem completat una setmana normal i som tots vius. I estem aquí, ho han superat.
Amb uns quilos de més.
Això també, per això hi ha la cursa de la dona i altres menesters. I la de l'home?
Exacte, què passa amb la de l'home?
No corren els homes?
Havia de fer la cursa dels panxuts.
Aquesta. Patrocinen tots els bars, tavernes i altres menesters.
I supermercats i tot això, la cursa dels panxuts.
I totes les empreses de cervesa patrocinant aquella cursa.
Però pot anar-hi que alegui panxa. Tabletes de xocolata, res.
No,
panxuts.
Vinga.
I primer, a passar control, tu allà ensenyes...
Control de panxes.
No, te la treguis, natural, en l'am d'allò, no, la que tens, pum. Ah, sí, passa.
Aixeca samarreta.
Aixeca samarreta.
Sí, vinga, endavant.
Doncs cursa dels panxuts. Proposem a una altra de Higuera.
El sac dels projectes mai realitzats de la Higuera.
De la Higuera, sí.
La cursa dels panxuts. Algú recull el testimoni?
Vinga.
Posem-hi data.
Flama 91, vinga. Que sigui...
Home, Flama 91 no va pas d'organitzar, això.
Però és que són experts en organitzar carreres.
Però ells corren d'una manera, els panxuts correrien d'una altra.
No, ells que organitzin. Els panxuts ja... Ells només que organitzen...
Això no hauria d'organitzar un Jordi d'aquí baix?
Jordi
del bar dels jubilats, vull dir.
Sí, podria fer-ho.
El pare. Què vols dir? No hauria de ser ell l'organitzador?
Sí.
O el president honorari de la cursa dels panxuts?
Exacte. Ara l'arribada, bon àpat, també.
També una paella.
Una paella...
O la sardinada, la famosa sardinada perduda de Carnaval, l'haurien de recuperar pel dia de la cursa dels panxuts.
Dels panxuts.
Patrocina, i sumem-hi, vinga, Estrella d'Am, a Sant Miguel...
La confraria pescadors per les
anxoves. Mau, Creus Campos...
És que els controls, allò que te donen aigua, ple d'aigua, cervesa...
Avituallament, i els avituallaments amb noms i cognoms. L'avituallament de l'Estrella, l'avituallament de la Sant Miquel, l'avituallament de la Creus Campos.
Sí, senyor. Sí, senyor. Re d'aigua. L'aigua fa malbé el camí.
Hauria d'anar així, això.
Hauria d'anar així. Cursa dels panxuts.
Sí, senyor.
Aquí queda dit.
Vinga.
Doncs anem a la part sèrie.
Cert, a les 12 hi ha una... Jo fa dies que no hi soc, però a les 12 encara es fa l'abans d'informatiu,
sí,
no?
Sí, no ha canviat, no ha canviat. Encara no ha canviat, aquests dies amb la Berta, i ara avui, a partir d'avui, ja amb tu.
Siguem seriosos, doncs.
Què tenim?
Home, que què tenim?
Part de les galetes de Campordón i les xaves de l'Escala.
Que què tenim? Temes d'avui. Va, per acabar bé la setmana parlarem de literatura. Alta literatura, com la que estan preparant el pintor Lluís Roura, col·laborant amb Narcís Verdalet, il·lustre metge forense, que prepara un llibre, serà el tercer llibre de memòries o d'experiències de Narcís Verdalet, retirat des de 2015 de la professió, però no pas inactiu, ni molt menys. Verdalet, conegut per casos mediàtics, sobretot.
Sí, casos... De fet, l'últim d'en Dalí el va fer ell, no?
Mm-hmm. L'exhumació de Dalí per comprovar, per fer les proves d'ADN, de si era el pare o no era el pare de la Pilar Abel.
Pilar Abel.
Pilar Abel, déu-n'hi-do quin cognom també té la senyora. Ell va fer l'exhumació, però ja havia estat el qui el va embalsamar quan es va morir. Ell va fer l'estudi, o va dirigir l'estudi d'un altre cas mediàtic, com va ser el Negre de Banyoles. Ell va ser qui va fer el reconeixement mèdic a la Maria Àngels Feliu després de... quan va ser alliberada d'aquell famós segrest, etc. Doncs ara està preparant un altre llibre, les il·lustracions aniran a càrrec de Lluís Roura, com avançava, de fet, en aquesta mateixa emissora fa uns dies, aquesta setmana, em sembla, si no vaig
errar, programa de la tarda, sí.
Que era dimarts, a la tarda, doncs entrevistàvem Lluís Roura, i en aquesta entrevista vam fer una trucada a Narcís Verdalet, i entre altres coses s'avançava que s'està treballant en aquest llibre. Aquest serà el tema d'obertura avui, però parlarem també de serveis que continuen oberts a l'Escala, i des de fa una colla d'anys, com és el Punt Òmnia. I els serveis i els cursos que ofereix, especialment per a gent gran, però no etiquetat i acotat només a gent gran, cursos sobretot per evitar aquell concepte que s'ha marcat com a la fractura digital. En el dia a dia de tots nosaltres, com seria un dia a dia d'en Joan o de l'Abel sense l'ordinador?
Ui, ja...
Sense el telèfon mòbil.
Bo.
Sense una connexió. Sense estar connectat al món.
Seria molt diferent. Seria molt diferent, no?
I en canvi...
Però ja, ja hi va ser, per això.
Hi havia sigut.
Havia sigut, exacte.
Però hi ha molta gent que encara a dia d'avui continuen estant desconnectats del món.
Sobretot de ser gent gran.
No? Sobretot gent gran. No. Sobretot gent gran i cada cop menys. Mm-hmm. Doncs per evitar aquesta fractura es fan els cursos que es fan al Punt Òmnia. Que si no hi va més gent, no és pas perquè no hi càpiguen, sinó potser perquè no ho hem explicat prou, potser perquè no els hi ha arribat, però tota aquesta gent que pugui pensar encara a dia d'avui, no, és que jo no el necessito, el telèfon mòbil, o jo no el necessito, el WhatsApp, jo no necessito un correu electrònic. Home, fins ara no l'has necessitat, però si el tinguessis segurament, segurament que el faria servir. Com el cas d'una de les veus que escoltarem a l'informatiu, d'un senyor que diu, home, la meva filla no ens veuríem si no fos per l'Skype.
Exacte.
La meva filla diu, està al Nepal, jo estic aquí. Un senyor d'una edat de 70, 70 i tants anys. Escolta-me, doncs si hi ha aquestes eines, per què no les hem d'utilitzar? En aquest cas ell té la filla al Nepal, però si la tingués a Barcelona, potser no puja cada setmana la filla.
No, no, i l'Skype va bé per això, no?
Doncs vull dir, despatxem casos. Què tal, com ha anat aquesta setmana? Ui, mira, he hagut d'anar al metge que em feia mal la panxa de no sé què. Ui, doncs mira, jo he trobat que el teu net, el meu fill, doncs aquesta setmana ha tret un 10 de matemàtiques. Deixa'm-li explicar a l'avi. I vull dir, connectem-nos a tal dia, a tal hora, i ens expliquem les coses. Doncs avui farem un recordatori, que un tema que el tenim regularment aquí baix, a sota la ràdio, però potser perquè el tenim tan a prop no ho expliquem gaire sovint. Doncs avui farem una mica de reportatge. Aprofitant que és un dia que hi havia poca notícia allò urgent i explícita de la jornada. I recordarem, això sí, dues notícies de cap de setmana. I és que diumenge es celebra la segona cursa de la dona, allò que comentàvem fa un moment.
Aviam, Sergi anuncia pluja.
Bueno, i que no es pot córrer pluja batent.
Sí.
Depèn de quina pluja sigui,
Clar, clar.
Si són quatre gotes mal comptades, a córrer, que fins i tot hi farà un bé. Ara, si és un aiguat, parlem-ne. I a banda de la cursa de la dona, doncs també he de destacar, avançarem una mica ja d'informació del que és el Zona Mixta de l'Ivan García, com el fet que l'escalenc Pitu Batlle debuta aquest cap de setmana a tercera divisió amb un partit de primera, podríem dir. És un dels grans derbis de la tercera divisió. Abans hi va haver uns anys que va arribar a ser un derbi de la segona A.
Sí, moltes temporades.
Palamós-Figueres.
Palamós-Figueres.
Amb un escalenc a la banqueta del Palamós. Aquest cop serem del Palamós.
Ens tocarà ser del Palamós.
Nosaltres sempre tindríem més ascendència cap al Figueres, però en aquest cas serem del Palamós. Aquestes seran les notícies d'àmbit general. No hi faltarà l'agenda d'activitats, ben escueta en una setmana com aquesta, l'agenda esportiva, fent puntejant les cites, sobretot dels equips que juguen a casa, tant de sèniors com de base, i el temps. Previsió meteorològica amb Sergi Corral, com deies, Joan, cap de setmana dividit en dos, entre el sol d'avui i part de demà, i el cel tapat i pluja, que esperem per diumenge. Diguem un poc petita.
Menys que hi hagi treva.
No espantéssim a la gent que s'ha apuntat a córrer a la cursa de la dona. Tot això a l'informatiu, just després els suplements on amics amb l'Ivan García, que ens ampliarà els temes d'àmbit esportiu, com aquesta cursa de la dona, però també el debut d'en Pitu Batlle, i després la competició regular de futbol, bàsquet i tenis de taula.
Molt bé, si t'assembla, ho deixem aquí.
Fins aquí.
I fins la una, per anar ampliant tots aquests continguts avançats.
A la una, que sonarà... No, a Ràdio L'Escala no sonarà el cant dels ocells, però si el voleu sentir, a la plaça de la Vila, tocat en flauta per en Ramon Manent, indignat per el cas dels CDs de Nadales del Codi.
Sí, que de fet ja en vam informant aquí a l'informatiu.
Un dia connectarem en directe i obrirem l'informatiu de la una amb el cant dels ocells, va.
Perfecte, quedarà bé, quedarà molt bé.
Bueno.
Vinga, ho deixem aquí.
Fins aquí.
Doncs fins aquí l'abans de l'informatiu que ens portava l'Abel, que avui ja s'incorpora a aquest espai informatiu, però recordem que les tertúlies, l'alcaldia torna a partir de dilluns, dia 15, la setmana que comencem dilluns, dia 15, bé, de fet, dilluns és el dia dels esports, dimarts sí que hi haurà la plaça i dimecres alcaldia. I sempre, no habitualment, dijous hi ha la tertúlia social, sempre que hi hagi algun tema d'actualitat. Suposo que aviat ja també una tertúlia dels carrossaires, perquè entre una cosa i l'altra, i també ho hem escoltat aquí els informatius, ja estan mans a l'obra, alguns ja des de fa temps, altres, com vam poder escoltar, que ja tot just han començat ara i encara doncs, han decidit què fan, però m'imagino que a dia d'avui ja tothom sap el que ha de fer i ja tothom està mans a l'obra i ja són aquells dies que cada nit, després de sopar, s'ha d'anar a la carrossa o bé a pintar, o bé a ajudar a veure les coreografies, o bé a fer la roba. O sigui, hi ha feina per tots els que hi participen, perquè enguany, igual que ha sigut cada any, doncs sigui un carnaval molt i molt lluit. Esperem que així sigui i segurament així serà. 12 i 17 minuts, en tot això hi tornem a posar música amb aquests duets, i aquesta vegada és amb Malú i Antonio Orozco amb aquest Devuélveme la vida.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión y me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida.
Tantas mentiras.
Intentaré
convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón
a sabiendas que no nos concedas.
devuélveme la vida.
Malú, Antonio Orozco, aquest duet que ens canta Devuélveme la vida. 12:21. I és aquell moment que ens anem amb el cinema. Cinema a la xarxa, aquesta secció que ens porta Víctor Alessandra, aquest periodista i escriptor que ens parla d'un tema relacionat amb el món del cinema. Avui està dedicat a pel·lícules sobre raptes amb component sexual.
Continguts en xarxa.
Hablar contigo, pero no me dejaste. Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos.
Víctor Alessandra, benvingut.
Hola, Carme, hola.
Avui t'he de dir que estic contenta perquè acabo d'escoltar una veu d'un jove actor malagueny. Avui, com a mínim, aquesta primera pel·lícula sí que la puc identificar. És una pel·lícula interpretada per Antonio Banderas.
Mm-hmm.
Hi havia la Victòria Abril.
També.
La Victòria Abril.
També.
I el títol és Atame?
Ah, exactament.
I a premi?
Sí, sí. Doncs sí, certament, no t'equivoques gens, perquè estem parlant justament d'aquesta pel·lícula, Atame, una pel·lícula de l'any 1990, de Pedro Almodóvar, que va tenir molt d'èxit, va funcionar molt bé. I per què aquesta pel·lícula? Doncs una mica la pista l'ha donat el mateix Banderas quan parlava, s'adreçava a la Victòria Abril, i li deia que, clar, que han estat amb ella, doncs que no se li ha acudit res més que raptar-la, oi?
Clar.
És una cosa molt normal.
Sí.
I aleshores, doncs, justament avui dedicarem aquest espai de cinema a la xarxa al rapte amb component sexual. A històries de raptes que hi ha hagut sempre el component sexual com a element afegit o a vegades l'arrel del problema o l'arrel del rapte en definitiva.
Molt bé.
Aquesta pel·lícula, Atame, concretament, doncs és una pel·lícula que se centra doncs, en dos personatges, bàsicament. Un és el paper que fa Antonio Banderas, que és un noi que es diu Ricky, que havia estat en un internat, i aleshores doncs, hi ha una noia de la que ell n'està i la vol aconseguir. Però, clar, no sap com fer-ho, i aleshores això també. No se li ha hagut res més que raptar-la. Aquesta noia és actriu, i el que ell havia tingut un brevíssim afer sexual amb ella, i aleshores doncs, això ho vol... Bé, ell vol que ella s'enamori d'ell. I per aconseguir-ho, doncs això la rapta. Aquesta temàtica d'aquestes pel·lícules dona molt de joc cinematogràficament, perquè sempre tens doncs, una víctima atrapada, a vegades físicament o a vegades psicològicament, a la teranyina que ha teixit el raptor.
Uh-huh.
I dona molt de joc, crea molta tensió.
Això és una estira i arronsa.
Sí,
clar.
Hi ha una lluita i dona molta tensió a l'espectador i funciona molt bé. Aleshores, aquí, aquesta noia que es diu Marina, que és la Victòria Abril, doncs, clar, queda atrapada a la teranyina. No direm què passa. Molta gent ja l'ha vista, evidentment, però pot haver-hi algú que no l'hagi vist i, per tant, no direm què passa, però és aquesta lluita entre el raptor i la víctima. Una altra pel·lícula que aborda també aquest comportament, un comportament que sempre és més aviat malaltís, no?, per part del personatge, del raptor, a vegades molt malaltís, és la pel·lícula El col·leccionista, aquestes més antigues del 1965, de William Wyler, i aquí trobem un home jove, un noi, que és funcionari i que col·lecciona papallones i que s'enamora o s'encaterina d'una noia que és estudiant d'art i també no se li acut res més doncs, que raptar-la. Ell veu el camí que ella segueix cada dia i com que passa per un lloc on no hi ha gaire circulació, aquest noi té una furgoneta i l'agafa, la posa dins de la furgoneta i se l'emporta a casa. I la tanca en un soterrani. Ell té una casa al camp i la tanca en un soterrani. No és una masmorra, però. Li dona tota mena de comoditats. Li fa el menjar, li porta tot, però, clar...
En teoria és un bon tracte.
És a la força. Però ja
sí,
no,
clar, és a la força. És un rapte.
És un rapte. Mm. I aquí es produeix una lluita entre el raptor i la víctima amb situacions a vegades de masoquisme. Hi ha una mica de tot, de sadisme, saps? I bé, aquí, clar, ell, que ella l'accepti i ella, la víctima, vol fugir.
Gone to a lot of trouble. All those clothes in there, all those art books. I'm your prisoner, but you want me to be a happy prisoner. Why? Since you know my father isn't a rich man, it isn't for ransom, as you say. The only other thing is sex.
It's not that at all. I shall have all the proper respect.
Then why am I here?
I want you to be my guest.
Your guest? I don't want to be your guest! Let me go!
I love you.
Aquest I love you m'ha sonat així una mica inquietant.
Fa por, oi?
Sí.
No m'estimis tant.
Un personatge, el del raptor, torturat.
Sí, clar, molt. En aquest cas era molt.
El que interpretava el Terence Stamp.
Sí. Molt torturat. Clar, més és cínic, perquè, clar, ella li diu, clar, perquè em segrestes, no?, perquè em raptes...
El meu pare no és ric.
Clar, però, clar, ella busca una motivació, però ell, clar, li diu, ets una convidada, clar, diu, jo no vull ser la teva convidada, clar. Un va convidat, sí, ho és si vol.
Jo no vull ser convidada per tu.
Exacte, no? Bé, aquí cal dir que William Wyler va fer una gran aposta per la parella protagonista, perquè ell podia haver agafat una parella famosa, un actor i una actriu famosos, i en canvi va apostar per un actor i una actriu que no eren gens famosos encara, perquè era l'etapa molt jove de la seva vida, de la seva carrera també. Terence Stamp, doncs, era un actor que no estava consagrat, tenia en aquell moment 27 anys i només havia fet dues pel·lícules abans, dues. I l'altra, Samantha Eggar, que era una mica més jove, 26, i no n'havia fet gaires més. I, en canvi, el resultat va ser magnífic. Tots dos estaven esplèndids. Samantha Eggar era una gran actriu, i Terence Stamp també. I el guió era un guió... Bé, la pel·lícula estava basada en una novel·la de John Fowles. John Fowles és el... Per fer algunes indicacions, és el mateix autor de la Dona del tinent francès, per exemple, i que va ser un gran èxit literari. La novel·la del col·leccionista i també la pel·lícula de William Wyler. Un film que està en la mateixa línia de temàtica que els que hem comentat, la dels raptes amb component sexual, per bé que des d'una altra perspectiva és la pel·lícula El seductor. El seductor és del 1971, de Don Siegel, i amb Clint Eastwood com a protagonista. Aquí ell és l'únic protagonista masculí. Apareix algun home, però són testimonials. Tota la resta del repartiment són dones. Són actrius, en definitiva, està dominat per les dones. Les principals són Geraldine Page i Elizabeth Harmon, i en total són nou dones. Aquí la pel·lícula està ambientada en la guerra de successió nord-americana. Es pot dir que és un western, en certa manera, un brívol, una mena de western, però molt atípic. I aquí tot passa en un pensionat de noies sudista en què un caporal de l'exèrcit nordista doncs, està ferit i va parar i elles doncs, el recullen i el guareixen. I bé, aquest home al principi està molt fotut, però després es va recuperant i quan ja està una mica bé, el Clint Eastwood, doncs diu, hosti, però aquí tots són dones, no? I això és una mina. I aleshores doncs, intenta doncs, seduir-les ara una, ara l'altra i tal. Bé, al principi bé, però clar, tard o d'hora se n'adonen. I a partir d'aquest moment comença una gelosia entre elles, ja, una lluita per l'home, pel mascle aquell. El que passa és que ell no compta amb una cosa, i és que també hi ha una cosa que es diu solidaritat femenina. De manera que tard o d'hora allò acaba sent un boomerang per ell, i elles finalment decideixen per retenir-lo, per retenir el mascle allà, li tallen una cama, li amputen una cama. Però no, la cosa no acaba aquí. Finalment aquestes dones acaben prenent una altra decisió.
Hay muchas cosas que podría hacer para pagar el haberme salvado la vida. En realidad, ningún trabajo de la tierra me desagrada. Siento gran respeto por ella. Me daba mucha pena cuando mi regimiento iba avanzando y podía ver lo que la guerra está haciendo en esta hermosa tierra.
También me da pena a mí. Me encantaría pasear a caballo por entre las ricas cosechas de nuestros campos. Para ciertas cosas es preferible tener la ayuda de un hombre.
Gracias, señora. No se arrepentirá, se lo aseguro.
Sientes para no perderle de vista durante el día. Pero por la noche habrá que encerrarle de nuevo.
Bueno, eso ya lo esperaba.
Ya puedes llevarte el carruaje, Hallie. Necesitará algo de ropa. No puede pasear por delante de las chicas con eso.
Vamos, Mae.
Le daré algunas cosas que pertenecieron a mi marido.
Ha sido usted un ángel, señora. Un verdadero ángel.
Gracias. Ha sido usted una gran ayuda.
Clint Eastwood en aquest paper com a, el del seductor, atrapat, com deies, Víctor, en aquesta teranyina de dones. El que passa és que sobta, no?, veure un Clint Eastwood que l'associem a un tipus dur...
Sí.
Sí, en pel·lícules de western, no?, però en aquest paper una mica estrany.
No, era un personatge molt, molt atípic aquest que va fer ell, perquè, a més, no estem parlant, si diguessis bé, era un moment incipient de la seva carrera, que començava i encara no havia perfilat el Clint Eastwood que després seria. Però no, ja havia fet moltes pel·lícules i, a més, veníem de la trilogia famosa de Sergio Leone, que és la que li crea el tipus, el que el llança internacionalment, que són Per un grapat de dòlars, La mort tenia un preu i El vol lleig i el dolent. Ja venia després d'haver fet tot això, no? I tot i així, el que passa és que la pel·lícula era de Donald Siegel, i Donald Siegel era molt amic de Clint Eastwood, i a més és el seu mestre. És l'home amb qui Clint Eastwood aprèn a dirigir. I després es converteix en un grandíssim director, molt millor encara que el mateix mestre. De manera que hi havia una relació d'amistat i accepta fer aquest paper. I el fa molt bé. Per aquesta pel·lícula, el director... En Siegel volia la Jeanne Moreau com a directora del pensionat aquest. Però el productor no volia i va imposar la Geraldine Page. I s'ha de dir que està esplèndida. Fa una directora del pensionat magnífica. I el 2017, Sofia Coppola va fer un remake d'aquesta pel·lícula amb el Colin Farrell i la Nicole Kidman. És a dir, que hi ha un remake molt més nou. Una altra història de rapte en component sexual, per bé que aquí, per mitjà del xantatge, vull dir que la víctima aquí és atrapada, però no físicament, sinó psicològicament, que a vegades és pitjor, perquè hi ha un element de coacció pel mig. Aquí, aquesta pel·lícula és una pel·lícula britànica que es diu Hoffman, a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol d'Amor a l'anglesa, un títol...
Una absurditat.
Una bajanada. És una pel·lícula del 1970 amb Peter Sellers, que en aquell moment tenia 46 anys, i la Cindy Cusack, que després seria fins ara, és la muller de Jeremy Irons. És una gran actriu, no gaire coneguda, però és molt bona actriu, que en aquell moment havia fet, doncs, era la seva tercera aparició al cinema i la primera com a protagonista. Aquí es tracta d'una adaptació d'una obra teatral d'Ernest Gebler, en què trobem un home que està ressentit amb les dones perquè la seva l'ha deixat, la seva dona l'ha abandonat, i aquest home doncs, se sent atret per una secretària de l'empresa on treballa. Una secretària que, a més, s'ha de casar molt aviat. I, a més, a ell no és que li tregui només ella, sinó que li treuen moltíssim les seves cames, que sempre van vestits curtets i tal, i ell va boig per les cames d'aquella dona també. Total, que aleshores ell, clar, vol aquella dona, però clar, aquella dona està pendent de casar-se amb una altra. Però, de cop i volta, li ve una idea quan descobreix que el futur marit d'aquesta noia, doncs, estafa l'empresa on treballen. I aleshores elabora un xantatge i li ofereix a ella de passar un cap de setmana amb ell, ell té una casa al camp, que passi un cap de setmana amb ell, si no ell denunciarà el futur marit. Clar, la noia es troba amb aquest problema i finalment accepta. Per tant, però no està presonera. Ella pot anar o no anar-hi, si no vol. I finalment hi va. I accepta el joc, diguem-ho així. I va a casa d'ell, i és quan ell li diu I want to eat you, et vull menjar, i I want to lick your knees, et vull llepar els genolls.
I want to eat you. I want to consume you. I want to lick your knees. What do you think of a man who feels like that about you?
Man does feel that way about me.
Oh, no, he doesn't. He couldn't.
Please, let me go home, please.
I can't.
But you could if you wanted to.
No. It's too late for that now, much too late.
I don't know what to say to you, Mr. Hoffman. You're nothing like you are at work. Even your voice is different.
Yes. Yes, I have changed. For the first time in my life, the prisoner within me has escaped.
If only you'd understand my position.
I fins aquí el cinema a la xarxa d'avui, que avui estava dedicat a aquestes pel·lícules sobre raptes amb components sexuals que ens ha portat Víctor Alessandra. Però bé, no deixem el cinema perquè sempre, cada divendres, continuem parlant de cine. I continuem parlant de cine i ho fem amb en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora i també ja bon any. Ara.
Igualment, molt bon dia i molt bon any, Joan, i a tots els oïdors que des de l'any passat doncs, no tenia el plaer de dirigir-m'hi. Per tant, doncs, tornem a reprendre les sessions habituals de cinema a l'Aigüera.
Exacte. Avui doncs, s'hi reincorpora el cine. Durant aquesta setmana ja han anat reincorporant-se les diferents seccions, a excepció d'en Jordi, que s'incorporarà la setmana que ve en Jordi Piqué. Molt bé, Jordi Orno. Escara t'anava a dir Jordi, no sé per què, dir Jordi Piqué.
Sí, perquè ara acabaves de pensar.
I m'avenia, jo dic, i he fet una parada, allò que fas en el cervell, per recuperar l'arxiu teu. Bé, doncs, Globus d'Or. Ja sabem més o menys com van els trets cap als Oscars i altres coses que hi ha hagut, no, Jordi?
Sí,
parlem d'això, si et sembla?
Sí, em sembla molt bé. I és que els dos primers mesos, bueno, el primer trimestre de l'any, perquè els Oscars, depèn de quan coincideixen, cauen a finals de febrer, principis de març, com és aquest any, que és el 4 de març, es dona el tret de sortida a la cursa dels premis cinematogràfics. Que no festivals, no sé si alguna vegada t'he comentat que
sí, hem de
distingir el que són festivals de cinema amb el que són els premis cinematogràfics de les acadèmies. Són els premis que les acadèmies de cada país donen, no tots, perquè hi ha països que no tenen la seva pròpia acadèmia de cinema, o si la tenen, no tenen un premi instituït. I els Globus d'Or són els més matiners. Els Globus d'Or són uns premis que no tenen res a veure amb l'Acadèmia del Cinema, sinó que va ser un invent que fa 75 anys, doncs la premsa acreditada a la zona de Los Angeles, que ara se'n diu Hollywood, bueno, la zona de Hollywood, doncs es reuneixen i nominen, premien i fan una festa que és l'antítesi del que és la cerimònia dels Oscars, perquè la festa dels Globus d'Or és una festa més informal, la majoria es fa en un hotel, el Beverly Hilton de Los Angeles, i al llarg d'un àpat o d'una festa, al voltant de taules, on allà els convidats doncs, gaudeixen d'una festa molt més... molt més deixar d'anar que el que és l'encursotament dels Oscars. Això sí, té tot el seu glamour, amb la catifa vermella, amb tot el ressò que comporten. Ja us he dit, fa 75 anys que s'otorguen. Van néixer 15 anys després dels Oscars, però els Oscars aquest any celebraran el seu 90è aniversari, o sigui, una xifra rodona, i com és habitual en els Globus d'Or, aquesta distensió que hi ha entre els que hi participen, doncs permet que tant presentador com premiats o no premiats, doncs es manifestin d'una manera molt més lleugera. I és la cerimònia on s'acostuma a veure doncs, crítiques a la situació actual, que, doncs bé, la política aquest any ha quedat en un segon terme, perquè el tema principal de les crítiques va anar de cara en aquests problemes d'assetjament sexual que ha esquitxat a diversos personatges i que doncs, bueno, va representar que la catifa vermella es convertís en una catifa negra perquè tots els assistents, la majoria, doncs varen anar vestits de negre. Sobtava, feia gràcia, quan varen fer el tros de la catifa vermella, que hi ha els presentadors de la NBC, que és la cadena nacional que retransmet la cerimònia, que, esclar, els presentadors no seguien aquesta tònica. I feia gràcia, perquè hi havia una presentadora que anava de color vermell, una altra que anava de color blanc, i, esclar, al mig de tota aquella munió de vestits i de trajos negres, doncs destacaven molt. Però el que sí que és veritat és que tant actors, actrius, responsables que van assistir-hi, hi van anar tots vestits de negre, i la majoria de discursos doncs varen anar cap a aquest sentit. Oprah Winfrey en va fer un...
Que, és que està la protagonista...
Bueno, van dir que si això ho travies de context, li canviaves quatre pàgines, o quatre paraules, era perfectament un míting de presentació de campanya d'una candidata a ser nominada presidenta dels Estats Units. Però, bueno, això són...
De fet, és el que es parlava, i s'ha com si s'apostulés ja a ser la contrincant o la rival de Donald Trump a l'any 2020.
Sí, i Oprah Winfrey és un personatge que ha participat en pel·lícules, és una presentadora de gran èxit en el univers televisiu nord-americà i mundial, no ens hem d'enganyar.
Podria ser que el color púrpura fos la primera que va fer l'Oprah? Penso que ho recordo d'aquí, de les primeres pel·lícules.
És possible, no te sabria dir ara. Sé que ha participat en diversos títols, amb alguns d'ells com a actriu, bueno, la majoria com a actriu de repartiment, però posar el seu nom en el repartiment d'una pel·lícula doncs és un ganxo molt, molt important. I aquí doncs, bueno, va passar això, que es va fer referència a actors i sobretot a Weinstein i a diversos d'aquests actors que han estat esquitxats, que, evidentment, no eren a la cerimònia, perquè han quedat a l'ostracisme, no?
Sí.
I bé, això va ser el que va encarrilar bastant la cerimònia. I jo diria que, independentment de la qualitat dels títols premiats, també va encarrilar una mica el sentit dels premis. Perquè pel·lícula que va guanyar l'Oscar, el Goya, el... Perdó, hi ha tants premis que venen ara de Goya. El Globo d'Or, millor pel·lícula dramàtica, aquesta de 4 anuncios en les afueres. La protagonista va guanyar el premi a la millor actriu dramàtica. És una pel·lícula sobre una dona forta que s'enfronta a l'estatus quo del seu poble, representat per el cap de policia, perquè no avancen en la investigació de l'assassinat o de la mort de la seva filla.
La Frances McDormand.
Frances McDormand.
La de Fargo.
La de Fargo, exacte. Doncs ja ho veieu, és un títol on la predominància femenina en tots els aspectes és important. Però és que, per altra banda, Lady Bird, una pel·lícula que encara aquí no se'n parla, i la Saoirse Ronan, la seva protagonista, se'n van emportar el premi per comèdia. Sí. I clar, Lady Bird també és una pel·lícula on la protagonista també ha d'enfrontar-se a tota una sèrie d'impediments i de problemes del seu entorn. Llavors, els personatges femenins han tingut molt de pes a l'hora de valorar i d'inclinar-se cap a un costat o un altre. La prova que la política no ha tingut massa importància és que Los Papeles del Pentágono, de l'Steven Spielberg, una pel·lícula molt interessant, amb un repartiment, Tom Hanks i la Meryl Streep, no podem pas dir que no sigui un repartiment amb un ganxo impressionant, i no se'n van portar cap de les nominacions. Per què? Perquè la política sembla que ha quedat una mica relegada en aquesta edició. I no diguem ja, doncs, dels musicals, que com que l'any passat La La Land va ser la que segur van portar tot, doncs aquest any El Gran Showman, que també és una bona pel·lícula i un musical interessant, doncs sí, se'n van portar el Globus d'Or a la millor cançó, però clar, també podia tenir altres bases en les que poder-s'hi ficar. Per tant, quan hi ha un problema d'aquest, com l'any passat hi havia un problema amb els negres, que com que fa 2 anys cap va resultar premiat i va haver-hi tot aquell rebombori, doncs l'any passat varen mirar de ficar, encara que fos en calçador, premis en què els negres fossin importants. Aquest va ser el cas de Moonlight, on doncs, bé, van repartir el premi entre Moonlight i La La Land, perquè no fos dit que l'any passat no, els negres no estaven reconeguts. O sigui que els premis aquests van una mica, sobretot aquest, els Globus d'Or. Una altra cosa són els Oscars, els Césars, els Goyas, els Donatellos, que són els premis que es donen a cada país. A Anglaterra els BAFTA, a Itàlia els Donatello, a França els César, aquí els Gaudí a Catalunya i els Goya a Espanya. Aquests són premis de l'acadèmia que els acadèmics voten. Evidentment, el seu vot també pot estar influenciat per totes aquestes circumstàncies que envolten a l'actualitat cinematogràfica.
Ara pensava a les èpoques de les reivindicacions que hi van haver-hi en els Goya, el no a la guerra, i després contra la ministra socialista, que se n'ha fet ressò els actors.
I l'IVA cultural... S'aprofiten aquests esdeveniments per manifestar certes inquietuds que el món cultural en general i el del cinema en particular, doncs es manifesta. Recordo que fa uns anys es va inventar la retransmissió en directe amb delay. En delay vol dir que s'està emetent en directe però que hi ha 2 minuts de retras entre el que nosaltres estem veient i el que realment està passant. Per què? Perquè, bé, algun cap pensant va dir, en el cas de que hi hagi algun improperi que no ens interessi,
es pot tallar.
Es pot... bé, això... Hauríem d'ara aquí entrar en la discussió si és ètic o no és ètic, si es pot considerar de censura, si no... Però les coses estan així. I aquest any, almenys amb els Globus d'Or, no me consta que hi hagi hagut cap tall d'aquests.
Si el protagonista ha estat aquí, no sé si els Oscars també hi haurà... se'n parlarà,
la pel·lícula d'aquesta de 3 anuncis en les afores també és una de les pel·lícules que ja sona de cara als Oscars, però també sona de cara als Oscars les altres que estaven nominades, no? La forma de l'aigua, de Guillermo del Toro, també era una pel·lícula que tenia moltes possibilitats, però esclar, és una pel·lícula que no toca cap tema dels candents actualment, però també van solucionar-ho, li van donar a Guillermo del Toro el de millor direcció. Una pel·lícula consta de diversos factors que la facin que sigui la millor pel·lícula. Ha de tenir un bon guió, ha de tenir un bon director, ha de tenir unes interpretacions acceptables, i tot aquest conjunt fa que sigui una bona pel·lícula. Quan comences a repartir premis d'aquesta manera, és que algú vols donar perquè tothom estigui content.
Fer content a tothom. Molt bé, Jordi, si sembla, continuem parlant la setmana que ve, perquè ara ja sí, tenim aquests 10 minuts per parlar de l'estrena.
I ara, d'aquí fins a primers de març, doncs, cada setmana hi haurà alguna novetat d'aquest tipus.
La setmana ve que continuem parlant de premis. I
sí, podem dir doncs, els de cada país lo que, com són i el que representen.
Molt bé, si et sembla, ens centrem ara en les estrenes que tenim per aquest cap de setmana.
Aquesta setmana s'estrena 3 anuncios en les afueres, o sigui que tenim l'ocasió de poder veure ja d'estrena aquesta pel·lícula que va guanyar 4 Globus d'Or. Pel·lícula, actriu principal, actor de repartiment i el guió. Bueno, ja us he explicat més o menys de què anava, per tant, aquesta ja ens...
Molt promocionada. Aquí tenim, aquí, curiosament, aquí a la parada de la Sarfa, aquí hi ha publicitat, doncs hi ha un cartell d'aquesta pel·lícula.
Venen precedides d'un bon màrqueting i sobretot quan han tingut la publicitat gratuïta d'haver guanyat un premi d'aquest tipus. Llavors, una altra pel·lícula que també ha tingut premi Globus d'Or, es tracta de L'Instante Más Oscuro. És la segona pel·lícula sobre Winston Churchill que ens arriba. No fa pas molt, l'any passat, vàrem parlar de Winston.
Sí.
De Churchill.
Churchill.
Churchill. Churchill era la mateixa història, perquè està ambientada en època temporal diferent, però sí també sobre aquest personatge i sobre els problemes que tenia dins del seu propi partit a l'hora de prendre una sèrie de decisions que, bé, encarrilaven la història tal i com la coneixem ara i que si s'haguessin pres unes altres, poder la història ara la tindríem diferent. El protagonista va guanyar el Globus d'Or al millor actor principal d'un drama.
En Gary Oldman.
Gary Oldman.
Que no la volia fer. Va llegir una entrevista en el suplement del periòdico i que li van anar al darrere perquè ell no acabava de veure clar, el que passa moltes vegades, no?
Sí, sí.
I després diuen, ostres, menys mal, menys mal.
Bé, no sabem mai com hauria anat.
Ell diu que va haver d'anar a insistir-li molt al director perquè ell no veia clar aquest projecte.
De totes maneres, us haig de dir que té una transformació extraordinària.
Sí, es veu les fotografies.
I conegut en Gary Oldman amb les seves faccions habituals, és totalment diferent. Ara, la pel·lícula sembla ser que és molt més interessant que el Churchill que es va estrenar fa uns mesos. Però bé, també l'estrenen aquesta setmana, per tant, doncs... a més, com a dada curiosa, aquesta setmana, amb DVD, surt Churchill. O sigui que qui no hagués vist l'altre en el cinema té l'ocasió de poder comprovar aquestes dues produccions sobre un mateix personatge, com va ser Winston Churchill. I ara ja anem a títols que, bé, s'estrenen com habitualment, doncs cada setmana tenim. Tenim una pel·lícula d'acció que es diu L'Estranjero. L'Estranjero és el retorn després de no sé quant temps. Fa que Jackie Chan no feia una pel·lícula.
Ostres.
Vale, doncs Jackie Chan torna al costat de Pierce Brosnan a protagonitzar una pel·lícula, en aquest cas... Aquesta setmana hi ha diverses pel·lícules en què la mort d'un fill desencadena tota una sèrie de personatges. 3 anuncios a les afueres ja ve d'aquí. I aquesta també, a Jackie Chan li maten la filla en un atemptat i ell farà tot el possible perquè a través d'un funcionari que interpreta Pierce Brosnan, que no se sap de quina banda està, doncs intentar averiguar el que ha passat.
Però veurem en Jackie Chan a nivell còmic o veurem en quina sèrie?
No, la pel·lícula sèrie...
Jackie Chan ja té una edat, ara, també, per fer tots aquells salts, aquelles cabrioles.
També reparteix.
També reparteix.
Però ja no és el Jackie Chan...
A nivell humorístic.
No, és una pel·lícula... És una pel·lícula d'acció, però dramàtica. Llavors, bueno, animació. També arriba animació, tot i havent-se acabat ja les vacances escolars. La Colla de la Selva, una pel·lícula animada que arriba en versió catalana per tots els públics i per la mainada. Loving Vincent. És una pel·lícula d'animació, però una animació molt curiosa. La pel·lícula va ser rodada amb personatges reals i llavors ha estat pintada a l'oli en totes les seves escenes. Per tant, veurem una pel·lícula en què cada fotograma podria ser un quadre d'en Vincent Van Gogh.
Carai.
La pel·lícula ens recrea la història de Vincent Van Gogh a través de les seves cartes i dels records que va deixar, i bé, és un homenatge a la pintura de Vincent Van Gogh. Si heu tingut ocasió de veure el tràiler, us asseguro que quedareu admirats d'aquest tipus, d'aquesta pel·lícula, que és d'animació, però és com si estiguessis veient un quadre a l'oli que es va moguent. Most Beautiful Island és una pel·lícula feta per una espanyola que es diu Ana Asensio, que es basa en la seva lliurement en les seves pròpies experiències de ser una espanyola immigrant a Nova York sense papers i que t'has d'anar adaptant a les feines que et surten, i la veritat és que a vegades alguna d'aquestes feines te demostra que això del somni americà és més cruel del que et pots imaginar. Una altra pel·lícula que va encaminada als Oscars, que es diu Thelma, que és una producció noruega que està triada pel seu país per anar als Oscars. La preselecció de les últimes nominades encara no ha sortit, per tant no sabem si estarà a la recta final o no, però de moment és una de les que està presentades. És la relació d'un estudiant amb una altra noia, però que té un caràcter sobrenatural, amb alguna mena de coses que van passant al seu voltant i que doncs no acaba d'entendre prou bé. Comèdia espanyola, Timai. Timai és una espanyola on doncs tenim un repartiment amb tres dones, com són Carmen Machi, Aitana Sánchez Gijón i Adriana Ozores, que se'n van a Vietnam perquè la filla d'una d'elles s'ha mort. Un altre en què la mort de la filla desencadena el problema, i que se n'entera que aquesta noia volia adaptar a una nena vietnamita. Ella, doncs, no es talla un pèl i, juntament amb les seves dues amigues, se'n va al Vietnam per continuar amb els tràmits d'adopció de Timai, que és el nom d'aquesta nena que la seva filla volia adoptar. I, bueno, me sembla que ja hem parlat de totes les estrenes, perquè em quedava tres anuncis en les afores, però és la que hem comentat primer.
Molt bé. Com sempre, acabem amb el cinema de proximitat, Cinema Montgrí.
Bueno, doncs, encara que s'hagi acabat el Nadal, Cinema Montgrí projecta Se armó el Belén, que és aquesta pel·lícula on doncs, un asa, els camells i tota una sèrie d'animals segueixen un estel que els conduirà doncs, en el lloc on es va produir el primer Nadal de la història, i el que és la pel·lícula és segueixen aquests personatges i els converteix en els protagonistes involuntaris d'aquella primera nit de Nadal. Assassinato en el Orient Express és l'altre títol que projecta el Cinema Montgrí, és la versió, el remake de la pel·lícula de l'any 1974 que va dirigir Sidney Lumet, amb un repartiment estel·lar, i ara doncs amb un repartiment no menys estel·lar, Kenneth Branagh doncs dirigeix i protagonitza aquesta nova versió d'aquesta novel·la d'Agatha Christie. Recordem un assassinat dins d'una cabina del tren de l'Orient Express, i tots els que habiten aquell vagó doncs són possibles sospitosos, perquè tots d'una manera o una altra havien tingut una relació negativa amb el personatge assassinat. Evidentment és una pel·lícula que s'ha passat moltes vegades per televisió, que se n'han fet sèries, sí. I evidentment al final jo diria que el 90% de la gent que ens escolta el sap, però jo l'he vist i recomano de que realment és una pel·lícula que val la pena veure-la per la seva visualitat. Independentment del final...